Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
Molt bon dia, benvinguts a la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. Arrenquem nova temporada, com bé ens deia el company, amb el suport de Gestoria Fernández. Ja tenim els tertulians aquí amb el cafè a punt. Anem a saludar-los, a punt de començar aquest nou curs. Alfons Romero, per què em mires? Bon dia.
Ja tan guapa de bon matí,
gràcies,
doncs,
gràcies
és de bon mirar, no?
Pel compliment.
No és que miren Xavi.
Xavi Esteve, bon dia.
Bon dia, bon dia, com anem?
Narcís Quintana, bon dia. Toni Calvo, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Però que sàpigues que encara que em facis compliments no puges nota.
Ah.
Vull dir que...
Què s'ha de fer per pujar nota?
Crec que el suborn ha d'anar cap a la persona. No sóc jo la que posa notes, jo no tinc poder de...
Molt bé, molt bé.
De posar notes, jo no poso notes. Com us ha anat l'estiu?
Bé,
no? Bé, no?
Sí. Bueno, fregits.
Fregits, molta calor.
Molta calor. Molta calor. Però hem resistit, almenys fins ara.
Sí, això
I
està bé, que és important.
I torna aquesta setmana, eh?
Torna calor?
Sí, sí. Hem trobat ja la bombolla sobre les Canàries, aquesta d'aire calent, que ara anirà pujant d'aquí 2-3 dies. Però, bueno, sembla que és 4-5 dies i ja està, no?
En Xavi Esteve ha treballat molt?
Jo sí, jo he treballat bastant, o sigui, molt... Bueno, si m'escolta el meu jefe, sempre m'escoltarà, sempre dirà bastant, hem treballat bastant. Jo sempre dic que he treballat molt, i bé, o sigui, molta gent, masses turistes, molts turistes, i penso que jo, penso que el model s'ha de canviar. Però bueno, aquí ho deixo anar.
Clar, però...
I calor a la cuina?
Sí, calor bueno... a la cuina amb ventiladors aquest any.
Sí.
Ui, aquest any ha sigut algo bestial. Sí. Ventiladors segur.
Clar, però per contra, llegia jo al Setmanari Empordà que calculen que hi ha hagut una baixada de la despesa aquest estiu a Figueres, en aquest cas.
Despesa dels que venen a... de turistes.
Sí, suposo, i dels que vivim suposo que també, no?
Clar,
perquè, clar, els preus que hi ha...
Clar, jo trobo que és normal. Jo soc del sector turista, jo penso que el sector turista no tirarà gaire temps en aquest país. Vull dir, anirem fent, però...
Vols dir que tocarem sostre?
Jo penso que sí, perquè hi ha dos sectors, el sector turista i el sector del totxo, són els que dos tiren en aquest país. Si aquests dos toquen a fons, que és el que estic veient jo, que el totxo no tira i el turisme se queda bastant estancat, no sé, quin sector més pot tirar, no ho sé.
Hi ha queixes en el turisme de que tot ha pujat molt.
Sí. No?
Els hotels, sí, sí. Els restaurants, tot, i la gent s'ho pensa, perquè més gent que la Jonquera, a pocs llocs. I es veu molta gent menjant en els bancs, sentats, fent-se un entrepà. No es veu aquella, perquè que hi hagi molta gent no vol dir molta despesa en els restaurants. Esclar, sempre va bé que n'hi hagi molta i molta, però...
D'abans es veia els típics restaurants de menú, d'aquests de 12, 15 euros, hi havia treballadors, anaven allà... Ara el que ve són carmanyoles.
Mm. Sí. El que han reduït és l'estada.
Sí.
Si abans hi estaven 10 dies, ara m'ho invento perquè no ho sé les dades exactes, però doncs, si abans hi estaven 10 dies, ara n'hi estan 7.
O menys. Te pots estar un dia fas volta, un altre dia vas aquí, vas allà i vas fent. Sí, això t'ho trobes.
Clar, l'augment dels preus també fa que no sigui un destí tan atractiu enfront a altres destins que potser són més econòmics.
Jo veig que els destins estan tots ocupats. Vull dir, tu te'n vas a Cadaqués i ja n'hi ha caps més. Te'n vas aquí a Empúria Brava, Rosa, Santa Volgueu, i si te'n vas al Baix Empordà també, vull dir, tot està a tope de tot. Vull dir, hi ha molta gent, i la gent, jo trobo que la gent del país, jo per exemple, en el meu cas, jo no vaig a l'agost a la platja, és inviable. Uh-huh. Em vaig al setembre i encara. Vull dir que clar, tot està a ple de tot. Clar, jo a vegades penso, dic, ostres, Xavi, podem tocar, s'ha tocat.
Ostres.
Vull dir, clar, no sé, Que hi ha un, ha d'haver-hi un canvi de model, sí. Poder, sí, mira, l'altre dia vaig llegir, em sembla que va ser La Vanguardia, o... que resulta que li passa el mateix problema a Andorra. Andorra resulta que ha tocat sostre. Vull dir, hi ha molta, molt el que és ara impacte d'empreses que volen posar, doncs, immobiliàries, coses allà a Andorra, que han dit ja, ja no podem més. Vull dir, ja, ja no es pot. O sigui, tenen superpoblació a Andorra i no sé, no sé com es diu, però el president o el qui governa Andorra ha dit, bueno, hem tocat sostre, hem de fer un canvi.
Clar, però un, bueno, Andorra és un,
ja, ja, és
un cas a part, eh?
Exacte, sí, sí,
i, però clar, el cas que ens ocupa, que és l'Empordà, quin canvi es pot fer? Perquè, clar, per exemple, ara vaig a dir una tonteria, no? La indústria, no n'hi ha.
No, hi ha indústria, abans sí, me'n recordo jo que hi havia una indústria molt forta que era poder de no sé, però era de pell, no? Em sembla que era una indústria forta, que hi havia tot el que era tot el que era Catalunya, no? Una indústria forta de pell. Després, a partir d'aquí, no sé si va ser indústria d'automòbil, etc., però allò que dius, una indústria forta que te puguis agafar, no en conec cap. Tot se dirà el que dic.
I encaixa? Encaixa el preservar l'Empordà amb una indústria?
És que el sector primari també està desapareguent, perquè en la pesca professional se li està posant tota mena de traves fins a uns nivells molt, molt i molt alts. I després també en la producció agrícola estem igual. Tota mena de normatives, que són a vegades molt exagerades, quan s'importen productes de tots costats, amb uns controls molt i molt més relatius.
Ni els impostos pugen, eh? Vull dir que la cosa no, no varia, eh? O sigui, pugen els impostos una barbaritat en tots els sectors. És una passada.
Però això forma part una mica d'aquest món global que fins ara ha anat substituint la davallada amb l'increment de personal. És a dir, els turistes venen, gasten menys, però hi haurà més turistes que ja compensaran. Però és que arribarà un moment que tocarem els límits, perquè estem en un planeta que no és infinit, sinó que té unes limitacions, i això ho hem de tenir en compte, i això vol dir una mica repensar-ho tot, pràcticament. Estàvem parlant abans de començar, vull dir, si mires el canvi climàtic, si mires les guerres, si, és a dir, hi ha tota una sèrie d'elements que han conformat la nostra vida i la nostra societat i que estan al final. És a dir, no, no es pot estirar més la goma. Ara, és clar, com se fa tot això i com es repensa?
La societat de benestar, tal i com l'hem entès, sí, s'està acabant. La forma de pensar europea també s'està acabant.
Home, el gran model que sempre havia sigut Suècia, encara no fa pas fa un parell de mesos que van sortir pensadors d'allà i van dir que l'estat del benestar és insostenible.
Sí.
És a dir, això, comencem-los a posar fulles que...
Està calculat que un treballador per mantenir l'estat de benestar ha de cobrar al redor d'uns 25-30.000 euros anuals. I aquí els sous són baixíssims i el que es fa és augmentar el nombre de treballadors amb gent que no té la capacitació, la qualificació per... Molta gent fa baixar el nivell i després hi ha molta gent i no hi ha infraestructures per tenir-los. Això de la Catalunya dels 10 milions serà bastant fotut.
Però potser cal un canvi també, no? Perquè, és clar, està basat en l'explotació del treballador, no? Una mica el que deies, no? Agafem treballadors poc qualificats perquè així els hi podem pagar menys. I què en fem dels qualificats?
Els hi baixem el sou de bé. El del país, almenys.
Els qualificats se'n van.
Se'n van.
A on? Perquè, és clar...
Però clar, és el peix que es mossega la cua. O sigui, tu pots anar a França i te poden pagar un bon sou, però si tu surts a fora i el sou que tu guanyes te la gastes, arribes a menjar-te, o sigui, el peix a la cua, no?
No sé si heu vist la notícia aquesta d'una mestra alemanya que ha estat 15 anys de baixa cobrant el que cobren el salari total d'un mestre a Alemanya, que jo em vaig quedar així parat, que són 6.200 euros.
Al mes?
Al mes. Vaig quedar parat. I, esclar, aquesta dona amb 15 anys ha estafat, d'alguna manera, ha cobrat millor i algú d'euros.
No,
però vull dir que els sous són, són
no
molt diferents. La gent s'ha anat d'anar.
Però
que...
el nivell de vida també és diferent.
Sí, ja, ja
sí, sí.
Però digue-li a aquesta senyora que fins que no arribi al nivell de la cabra de la legió, que encara pot estafar
encara
més.
Pot. No, perquè l'han enganxada i...
No, ara no et preocupis, que ara en lloc de la cabra hi haurà un ramat.
Un ramat, sí.
Hòstia. Però, clar... també hem muntat una societat, no? Vale, que evidentment està bé que es pensi en el benestar de les persones, però tampoc no podem enfocar-ho tot a la productivitat. Potser hem de canviar el model d'alguna manera. No sé quin és el que s'hauria de posar, quina és l'alternativa.
És que les societats que fins ara han estat bastant relacionades a la població. I no ho dic jo com una cosa fatxa, perquè se m'entengui, sinó com un fet objectiu.
Yeah.
Perquè quan els grecs van fer la primera democràcia d'alguna manera, la primera cosa semblada, que va ser tenir una ciutat limitada, amb uns habitants limitats, i que compleixen una llei, que al fi i al cap és una definició quasi de l'estat actual. Però es necessita, perquè a vegades com se...
El, meu, el que he vist com molt preocupant és el cas francès, no? De, que és això que deies, l'estat del benestar se'ns acaba, no? I un estat que està endeutat fins al gorro, no? I que té una prima de risc baixíssima, és a dir, els inversors li donen molt poca confiança, arriba un primer ministre, veu malament i diu, nois, això no va, no? No, els esforços aquests no en tenim prou per abordar l'estat del benestar. I la resposta, o ve de l'extrema dreta o de la França insubmisa, és dir, bueno, va, ho fem petar tot, no? I tens una sensació de crisi total, no? De...
És que al mateix temps t'avisen que augmentaran les despeses de defensa.
Clar, exacte.
Sí. O sigui, coincidint amb això, de que hem d'estalviar perquè hem gastat més del que podíem, a sobre ens diu no, però a més amb això ara hem de gastar més encara.
Les despeses de defensa per comprar material de guerra als Estats Units, que encara és el pitjor, perquè si fos... com el model americà, que ampliéssim el pressupost de defensa per fabricar i consumir des de la pròpia Europa, tindríem una certa lògica, no? Però augmentar la despesa per comprar el veí de l'altre costat de l'Atlàntic, doncs és encara suïcida, això.
És que els Estats Units, perquè no sé per què no us diu, però els Estats Units tenen una economia trencada completament. Tenen un deute brutal.
És a dir, tothom té el deute.
La meitat en mans de Xina.
Sí, exacte.
De Xina, la que té. Sí, sí.
Al final haurem de creure amb els xinos, perquè seran els estables, no tenen democràcia, no n'han tingut mai, però des del punt de vista de relacions internacionals seran la gent d'ordre.
Fa moltíssims anys hi havia un llibre que era Cuando China despierte, que es diu...
Pensava que anaves a dir el llibre vermell.
D'aquest també. Però és això, que té uns fonaments molt sòlids. Sí, jo no ho he vist, però he vist el que ha passat amb el desfile militar de la Xina.
Fantàstic,
i es veu que s'han quedat... Jo no l'he vist.
Ja sé, ja
he vist alguna foto, alguna cosa així, però ha deixat els americans i a tot... Cristo, acollonit.
Parleu de Xina, és fantàstic, no? Perquè em sembla que ens han pujat els arancels per la carn de porc. I aquí ja comencen a tremolar. I això que dius tu de l'exèrcit, bueno, ho van treure, jo vaig veure a TV3, van treure 2 o 3 minuts.
Sí, molt
tot allò, és una passada. I clar, jo penso, ostres, jo a vegades, no sé, dic, espero que aquest país que estem aquí no siguem tercermundistes, perquè anem pel caminet, eh?
Dic,
o sigui, Espanya que sigui tercermundista, vistes d'altres països que van traient pit i que van fent coses i aquí no es fa res, no ho sé, a vegades penso, dic, ostres.
Aquí es fan coses que no es veuen i no estan a l'altura del món. El que dius tu, si de grans cuiners, grans, pues sí, té un valor immens, molt gran, però tecnològicament, industrialment, que podríem ser-ho, eh? Podríem ser-ho perquè en biomedicina es va perdre una gran oportunitat, però bueno.
Jo penso que podien ser-ho, però el que passa és que no ens ho creiem. I com que no t'ho creus, no pots fer-ho.
De fet, ara ja, penso que és a Albània, que ja hi ha una ministra que és intel·ligència artificial.
Ah, sí?
Sí.
Com?
Ja, sí.
Una ministra que...
Que és intel·ligència artificial.
No és una persona, és una IA.
És...
Albània.
Em sembla que és Albània.
Fantàstic.
Quan Albània era l'últim país del món.
La raó és dir, hi ha una corrupció tremenda a l'hora de signar contractes amb els particulars, amb les empreses, doncs a partir d'ara això ho farà la intel·ligència artificial, de signar els contractes. Però perquè tingui autoritat, li han donat el rang de ministre.
Ah, molt bé. Bueno, potser serà la manera d'acabar amb la corrupció.
De manera que ara ja ni a la política ens podrem dedicar.
Ja... Bueno, però aquí vàrem tenir un exemple de que això de la intel·ligència artificial, així, eh? Ara, el dia 19 d'octubre, a Prats de Molló, explicaré aquest programa de ràdio amb la viuda del president Macià, que vàrem posar com a exemple, que no n'encertava ni una, no? I que, per tant,
però és qüestió de temps,
artificial sí... però en coneixement tinc els meus dubtes.
Però bueno, per presentar una tertúlia, per exemple, una intel·ligència artificial estaria bé, no?
És que el coneixement...
Jo tinc els meus dubtes.
Tu tens els teus dubtes. El no coneixement... podríem provar dimecres que ve. Així jo no vinc.
El coneixement no és il·limitat, sinó que el coneixement respon a una pregunta. Què podem conèixer en un moment determinat i amb quin grau de certesa o dubte ho podem conèixer? Perquè actualment Fins aquí hem arribat.
Sobretot i no, amb el grau de certeses.
La intel·ligència artificial te dirà el que se sap fins aquí sobre determinades coses, però no et dirà absolutament res sobre les qüestions essencials.
Clar, pensament crític, no vols dir?
Jo vaig, quan vaig arribar a casa, després del programa d'aquí, vaig mirar la vídua Macià, que en deia Wikipedia, i Wikipedia... i tocava perquè estava contrastat. Wikipedia, hi ha un control de gent que en un tema, si observa que hi ha un error, hi ha gent que ho comunica i per tant hi ha una certesa, no? Però en canvi el que va... potser vam utilitzar la forma barata del xat TP no sé
sí,
quina,
sí, el xat GPT,
no? I potser no és
la versió gratuïta de Viu.
Exacte, en aquest sentit. Però és clar, si un estudiant li demana una informació pensant que allò va a missa, bueno, això a mi em fa una basarda. És a dir, que estem manejant informació que no és de debò.
I quin efecte té això sobre un estudiant?
Clar.
Perquè abans, quan estudiaves, tenies que pensar, mirar aquí, contrastar...
Si és amb història, altre... no passa res, però si és una viga d'un edifici que hi ha de no sé què, i aquella viga no aguanta, doncs, vols que et digui, comences a tenir dubtes aquí, no?
L'altre dia vaig estar mirant i va sortir una notícia que, bueno, que ja està aquí, ja està instal·lada, ja funciona. Bueno, s'ha fet un cuiner amb intel·ligència artificial i jo vaig dir, a veure, explica'm això. Sí, resulta que una empresa, sembla que és àrab, ha recopilat tota la informació possible d'alimentació, de cuina i tot, i l'han ficat en una altra empresa d'un xat, GPT, i resulta que han fet un nino, bueno, i aquest nino és cuiner. O sigui, tu li preguntes qualsevol cosa i te la contesta, amb dades i tot el que li han posat l'anterior empresa. Però clar, jo penso, bueno, tu fas això, tu pots fer, o sigui, tu pots agafar i pots interactuar amb gent, perquè actualment ho fa, però a l'hora de cuinar tu no saps fer res, perquè tu no tens... Llavors tens un altre cuiner que també és de professió, que l'únic que fa és el cuiner aquest interactiu diu la recepta i l'altre el fa. Vale, és com si jo, per exemple, agafo una recepta i jo la faig. Aquesta recepta està feta per una intel·ligència artificial i la que la fa manual és un cuiner professional. Això existeix i funciona, i això està en el que és em sembla que funciona a Dubai. Sobretot aquest cuiner el que fa és... clar, és fet per una empresa i el que fa és un understanding, o sigui, tota la gent que ve a provar els seus plats paga uns calarons per provar-los, perquè clar, ha de pagar l'empresa que hi ha, que fa el xat, i a més el cuiner. Vull dir que és un negoci bastant xulo, però bueno, el cuiner ja hi és, eh? Vull dir que... No.
Sí, però quan tu faràs el sofregit i quan tu hi posaràs la ceba i aquella ceba s'haurà de durar, etc, etc, això no la intel·ligència artificial.
No, però tens
el toc, aquest, això és la teva visió, la teva olor.
Però tens un cuiner professional que t'ho fa.
Això comença a haver-hi, eh? Cuiner,
de l'àvia.
Del cuiner, que no de la ministra.
El platillo de l'àvia funcionava.
Em sembla que estem molt al començament de totes aquestes coses.
Sí, sí, sí.
I que de moment funcionen com funcionen. Jo recordo quan va com sortir Wikipedia, que també estava plegada d'errors. Ja, no, això res, no hi ha com les enciclopèdies en paper i no sé què, no sé quantos. Avui dia, pràcticament, les enciclopèdies en paper han passat a la història.
Sí, sí, i tant.
Doncs això jo crec que estem al començament i, evidentment, té molts errors, però ja en parlarem d'aquí un temps.
Però, a més, té certes avantatges en el sentit de... jo ho he provat, de dir, ostres, estic sola a casa, vull parlar amb algú, poder tenir una conversa o que t'expliqui coses. Vull dir que pot tenir unes utilitats que potser ara no els hi veiem perquè estem al començament, però... no sé, per solucionar el tema de la soledat no desitjada, per exemple, no?
Doncs, vaig sentir una...
Això és perillós, eh?
Sí?
Un
sí.
Diàleg que hi va haver-hi, no recordaré els noms, amb un físic de física quàntica, i ell explicava que el més sorprenent és que ell podia parlar, això que deies ara tu, Mercè, que podia parlar amb la intel·ligència artificial de coses i que sap de què parlo, perquè per la resposta que em dona sap de què parlo.
Sí, sí, sí.
Que amb el comú dels mortals els hi parles de segons què, dius, ja veus que tenen ni el més remot idea ni t'entenen.
O potser no els interessa, no? Potser jo li estic explicant una cosa meva personal i a l'altra persona amb la que estic interactuant està pensant en el dinar que ha d'anar a fer i ja t'escolta, diu sí, 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 però no... no li interessa allò que... I en canvi, la intel·ligència artificial et segueix el fil d'allò que li has dit, no? I sí. Sap d'on
si
ve el que li estàs preguntant.
Si et segueix el fil, és que tu l'estàs entrenant perquè et segueixi el fil. M'explico. L'intel·ligència artificial no és una cosa que tu li facis una pregunta i tu sàpiga,
però
no?
La intel·ligència artificial no és una intel·ligència natural que ha sortit no sé qui, que ja sap de tot. La intel·ligència artificial haurà de poder buscar i compilar més de pressa que ho fem els humans, i per això, però haurà de compilar informació que ja existeixi, no se la inventa.
En el cas de la Mercè, que dius que fas cada vegada, o sigui, jo m'he trobat que la intel·ligència, quan jo faig una pregunta, no te la sap, però tu quan més interactues amb ella, més preguntes li fas i més vas acotant la informació, ella te la va encertant, perquè tu li vas ensenyant els teus models de pensament i ell el que fa és actua amb els teus models de pensament. M'explico, o sigui, tu pots agafar, ara deia la Mercè, no? Ara imagina la Mercè que agafa i fa, jo recopilo tot el meus, les teves entrevistes durant tot un any, vale? Ho fiques a la intel·ligència artificial amb un model que hi ha i aquesta, i li diu a la Mercè, ara m'has de fer, jo te faré preguntes i me contestes sobre la raó d'aquestes entrevistes com jo penso. Ell ho podria fer, naturalment. Es pot fer. Llavors, clar, llavors a raó d'això, tu vas entrenant la intel·ligència artificial i tu vas acotant a raó de com penses tu. Si tu fas preguntes constantment de coses que tu... Ella va agafant el que a tu t'interessa i te va contestar el que a tu t'interessa. Això és així. La intel·ligència artificial és així. O sigui, tu la vas entrenant.
La intel·ligència artificial el que té és un accés a un banc de dades immens, pràcticament de tot el que es coneix, i amb una rapidesa tremenda. Uh-huh. I amb errors, no errors, en el sentit de que et doni una informació falsa o dolenta, sinó en el sentit de llegir malament, d'equivocar-te, allò que fem els humans, que consumem 3 i 4, són 7 i poses un 8, sense, diguem, de forma instintiva. Doncs la intel·ligència artificial, de moment, és això. Però el que és més sorprenent és que els que estan ficats en això diuen però té capacitat d'aprendre. És com un alumne, que de moment no sobrepassa en el mestre, però ja en parlarem, perquè té capacitat d'aprendre, té capacitat de relacionar coses. Moltes vegades s'avança relacionant coses que fins aquell moment no s'havien relacionat. doncs ell té la capacitat, la intel·ligència aquesta té la capacitat de relacionar-les i a una velocitat tremenda. I això...
Jo tinc els meus dubtes.
No, no, jo, no és que m'agradi on deixi d'agradar, jo simplement pel que vaig veient és una cosa, com a mínim, per ser susceptible de por, diguem, no?
Jo trobo
poden ser una pel·lícula amb actors que siguin morts, ja, no?
Exacte.
Per exemple, o et poden fer, no sé, donar-te segons quina informació que no saps si és veritat o si és mentida. Però això també ho fan ara, eh? Passa que ho fan més grapalludament.
Bueno, però entre un llibre que te'l pot fer l'intel·ligència artificial i un relat de la Mercè Rodoreda, no sé per què jo m'inclinaré amb el de la Mercè Rodoreda, perquè el saber fer d'aquella senyora i la manera d'escriure, doncs... Els humans també ens passa això, no? És a dir, hi ha allò que se'n diu les taxonomies de Bloom, que agafem la informació, la jerarquitzem i li donem més importància una cosa a l'altra, i això que en diu aquella persona és intel·ligent perquè és capaç també d'organitzar com l'intel·ligència artificial. El problema és que potser la intel·ligència artificial, allà on no hi ha intel·ligència, pot sorprendre, no? I aquí és on jo tinc els meus dubtes de la fiabilitat.
No sé, jo amb això penso en Eric el belga, que pintava quadres amb l'estil d'un o l'altre i que a més enganyaven els experts que certificaven que efectivament allò era de Modigliani i resulta que era una falsificació. Doncs, vull dir, me temo que la intel·ligència artificial no pugui anar per aquí també, eh?
Va, no ho sé. No.
I substituir les persones?
No.
Home,
no, del meu punt de vista, no.
No, malament que ens substitueixi les persones, perquè aleshores això, en termes de civilització...
Però abans que estàvem parlant de tota aquesta crisi econòmica, doncs de productivitat, no? Que estàvem parlant del turisme, potser les persones no treballarem, seran les intel·ligències artificials que treballaran i nosaltres farem una altra cosa i el sistema serà...
No, això mai ha sigut així, és el contrari.
Estàs segura que no treballarem?
Tot cada vegada ha anat evolucionant més la indústria, i això sempre s'ha dit,
sí, però
i sempre s'ha treballat, però i cada vegada més.
Home, esclar, podies perquè... fer general d'un exèrcit i no treballaràs mai, no? Bueno. Hi ha formes, ens hem inventat moltes coses que des del punt de vista de productivitat... Zero, no? I en canvi hi ha gent que
però
viu...
Però tu entres en una fàbrica de cotxes? Bueno, fàbrica no, perquè és un...
Ja són robots.
Allà on munten cotxes, diguem, no? I tots són robots.
Sí.
Heu vist la pel·lícula Alien?
Bueno, n'he vist algunes, sí.
La primera, la bona.
No.
La nau espacial està dominada per un humanoide que no ho sembla. Aquí està el perill.
Bueno, jo per
aquí està,
això,
aquí està el
això passa cada dia.
Que no sapiguem distingir entre humans i intel·ligències artificials, vols dir, no?
Jo per penso... dir una putada, no? És allò que diuen, si és intel·ligent, prescindirà de nosaltres.
Antoni fa que sí.
No, jo és que us estic, és molt interessant allò que esteu parlant, i a veure, aquí hi ha un perill que és precisament aquest, no? El que la intel·ligència artificial va aprenent, ara tot just comença, va aprenent, i d'aquí uns anys sigui la que ens domini, perquè serà la que dominarà les fàbriques, la forma de fabricar, no? Allò que dius, no, els cotxes ja es fabriquen sols, això, moltes coses, i nosaltres ens convertim en una... Els humans serem de segona. No? Hi ha una sèrie molt bona, que se'n diu Fundación, que ara em sembla va per la tercera o quarta d'això, i està molt i molt bé, perquè els humans es pensen que ells governen la galàxia, ja només el món, i no és així. Vale? Vull dir, qui fa segles i segles i segles que governa la galàxia són intel·ligències artificials. I quan ho descobreixen, que han estat enganyats per ells mateixos, és un pal, no? Pues, però és la realitat. I la intel·ligència els hi diu és que vosaltres no hauríeu fet el que s'ha fet des de la intel·ligència artificial perquè no ho sou d'intel·ligents. I allò et mata, no? Diguéssim, hosti, tu.
Jo penso que tot el que esteu dient és a qüestió d'imatge. M'explico. Totes les pel·lícules que hem vist, el que deies tu de l'Alien, el que ha dit Antoni, tot és imatge amb una pantalla i nosaltres veiem això. Però tu quan surts al carrer és diferent. Tu no trobes un alien o no trobes, no sé, o no trobes algú, no? O sigui, vas trobant cosetes que dius, ostres, pot ser o no. No, per exemple, jo que sé, ara els cotxes surten més elèctrics que mai, no? Trobes alguna cosa amb una poseta elèctrica que mai. Jo penso que la intel·ligència artificial nosaltres no arribarem a desaparèixer, perquè nosaltres necessitem una cosa que és fonamental, que és humanitat. Necessitem uns altres. Vull dir, això és així. Necessitem parlar amb una persona física, necessitem tocar-la, necessitem discutir, o sigui, nosaltres necessitem això. Ho portem ara i ho portem des de que van començar. I la intel·ligència artificial, jo penso que és tot més relacionat amb imatge.
Sí, tot, però jo ho dubto,
tot el que és amb una pantalla i coses és el que, perquè nosaltres necessitem.
Jo ho dubto perquè els adolescents viuen a la intel·ligència artificial enganxats al mòbil, Passen de relacionar-se i cada vegada menys de parlar i de fer coses i de no sé
pot
què.
Pot ser que la humanitat
es concentra...
no necessiti més humanitat.
Jo penso que al contrari. Ara la humanitat necessita molta més humanitat que abans.
Hauríem de posar-nos d'acord què volem dir quan parlem d'humanitat.
Exacte, això és un punt, això és un altre punt per dir, per tenir una discussió, clar.
Un altre meló, jo.
Clar.
Però si mirem a Gaza, per exemple, no?
Mal any, 24 i 25, per parlar d'humanitat.
Ja, però per això dic que és matitzar, però jo, per exemple, jo ara dic això, necessitem molta més, i els nanos joves, sí, vale, estan molt bé, estan en el telèfon, però necessiten relacionar-se un costat a l'altre. Tu quan vas a treballar no estàs en una pantalla amb un nano jove allà. Jo quan estic treballant tens un nano allà que està treballant i està socialitzant una altra persona que està al costat. No és allò que dius, hòstia, quina cosa rara, no. Ells necessiten, perquè necessiten més que nosaltres poder.
Potser ens relacionarem de manera diferent, veurem. Fem una cosa, fem una pausa per la publicitat i després potser anirem cap a Gaza. Va, vinga, fins ara.
Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
Todas las noches que voy a la disco a perrar.
La ràdio que ens uneix.
Yo sé que te va a joder recordarme las canciones tristes.
La teva companyia diària.
En el cuarto cae un diluvio. Otra vez te viene cada vez más. Yo te estudio. Y hasta que salga el sol.
Un món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
A Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
Tots els dissabtes a la 1 del migdia i repetició els diumenges a les 8 del matí, el programa és de 2 hores, amb les millors sardanes. Entre 20 i 25 cada setmana i com a mínim la meitat totalment inèdites. Poden fer sol·licituds i dedicatòries en el correu electrònic martisardanes@gmail.com. Recordin, sardanes a Ràdio Vilafant, tots els dissabtes a la 1 i els diumenges a les 8.
Vols descobrir els racons més bonics de Cantàbria amb bona companyia?
Del 6 al 10 d'octubre, uneix-te a l'excursió organitzada per Clau de Sol, amb visites a Santillana del Mar, Santander, Santonya, Comillas i el poble de Potes.
Inclou pensió completa, hotel, guia durant tot el viatge i assegurança inclosa. El preu és a 660 euros amb 150 euros de reserva i suplement d'habitació individual de 65 euros.
Data límit d'inscripció 23 de setembre. Més informació i reserves a Nucli Antic, Can Cintet, 972 54 61 75. Camp Enginyers, Lluís Riera, 606 59 91 19. Les Forques, Antoni Caselles, 609 45 07 41.
No deixis passar aquesta oportunitat de viatjar i gaudir.
Organitza Clau de Sol amb la col·laboració de l'Ajuntament de Vilafant i Ràdio Vilafant.
Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 56 7750. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
Som-hi, som-hi, ens hi tornem a posar aquí a la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant, aquest espai, doncs, com ens deia el company, doncs, que ens patrocina Gestoria Fernández. Jo deia, anem cap a casa, perquè no, també la conversa, la primera part ens hi ha portat una miqueta pel tema del conflicte, però que s'està parlant de que si Israel participa en determinades coses, doncs, de no participar-hi, tipus Eurovisió, que no sé jo la importància que té Eurovisió, però bueno,
jo trobo que,
o competicions esportives.
Jo trobo que la gent ha de sortir al carrer i manifestar-se per coses que no estan d'acord. Jo estic a favor, vull dir, cap problema.
A favor de manifestar-se?
Sí, i jo, si és, de, per exemple, en contra de la guerra, jo també.
Vull dir, jo crec que el que estem discutint són coses subordinades i secundàries i que són importants, però que no són les essencials. Jo te trobo Nacions Unides, que està navegant fa temps, la Unió Europea, un exèrcit democràtic mundial que no existeix tampoc. És a dir, en aquests moments jo seria feliç en veure que entren a Israel uns exèrcits de les democràcies, si és que en queda alguna en el món, entren, detenen en el net, com es va fer a Bòsnia, no? Que es van detenir alguns dirigents i alguns generals i els portin al tribunal. I per tant, hauríem d'entrar a Israel i doncs a Netanyahu i alguns ministres seus, i potser també hauríem d'anar a Moscou i fer exactament el mateix. Aquí és on jo trobo que les democràcies globals i els demòcrates, en aquest sentit, no tenim resposta a això. I, per tant, hem
bueno,
de...
I també acabem Hamas, no? Vull dir, aquí, bueno, en tots els costats...
Potser si fóssim rigorosos amb Hamas, ara aquests dies m'hi he trobat investigant una senyora, any 40-43, que passa per Andorra i se'n va, una senyora jueva, no?, que està fugint dels nazis, se'n va al consulat britànic de Barcelona i demana, no n'hi ha gaires, no?, i demana anar a Palestina, amb vaixell, demana un vaixell, com ho ha de fer per anar a Palestina. En aquest moment, que aquesta senyora se'n va a Palestina, els de Hamas no hi són, i per tant allà hi haurà comunitats àrabs que al cap d'uns anys, quan Israel proclami la independència, es dedicaran a cascar sistemàticament des de la independència amb més o menys intensitat aquests àrabs que viuen en aquest nou espai de l'estat d'Israel, no? Per tant, Hamas és el fill natural no desitjat. És a dir, si tu vas massacrant, per exemple, avui, amb aquests 60.000 morts i aquests nens que els han bombardejat i que no saben qui és un sionista ni qui és l'Alà, segurament, saben que la seva realitat quotidiana està massacrada per un exèrcit. Aquests nanos, que encara no saben qui és Hamas, ja són de Hamas sense saber-ho, no? Ja ho són. I, per tant, Hamas, si no hi hagués hagut una actitud agressiva d'anys d'Israel, probablement no existiria avui.
Una acció provoca una reacció.
Exacte.
I això no falla en qualsevol àmbit. Perquè sí, m'agradaria només que miréssiu el mapa de l'any 48 de la creació de l'estat d'Israel, com ha anat avançant i menjant-se tot Palestina, traguent-los-hi l'aigua, lo principal, i traguent-los-hi lo principal. Lo principal.
Aquest director que...
I aquesta guerra, perdona, aquesta guerra és per això, per acabar d'ocupar-ho tot. És una guerra d'ocupació absoluta.
Aquest director que ha guanyat un Òscar amb un reportatge sobre que ha patit com els soldats israelis han entrat a casa seu, això a Cisjordània ha passat cada dia, no amb un volum tan gros, però un color que davant de casa seu té un ramat d'ovelles amb un palestí, sortir de casa seu amb un M16, pap, i se'l carrega allà. I no passa res.
Passa res.
No hi ha justícia, i com que és un dret d'ocupació, aquests nous colons, que ara a Netanyahu els hi ha donat carta i l'equip israelí que ve a la Vuelta a Espanya, és que és un equip de ciclisme que el primer que va fer és fer una volta ciclista per la Cisjordània ocupada per demostrar la normalitat de l'estat d'Israel. Després això ho han fet més internacional i venen aquí a Espanya. Però el propietari d'aquest equip de ciclista, no, a part de ser amic del Netanyahu, és una persona clau en l'organigrama del sionisme internacional. I no, no, no estic fent aquí allò d'en Franco...
Del Com... Maria Figueres, eh? No?
Sí, esclar, esclar. Jo hagués anat a tallar la volta amb gran convenciment, eh? I hagués anat. I jo crec que ho hagués fet...
No hi vas anar-hi?
No, no hi vaig anar. Jo ho hagués fet més bé que el bon amic que ho va fer, en aquest però... sentit de tallar i bueno, ja s'ha vist quan ha passat pel País Basc, ho s'ha vist l'altre dia a Madrid, quan ha passat per les zones de l'Espanya democràtica hi ha hagut una reacció potent, quan ha passat per los burgos podridos, esclar, un silenci etern, no?
Això, perdona, planteja molt de problemes, perquè si per cada... si has d'interrompre, tallar o prohibir qualsevol activitat perquè en el món passa alguna cosa, no se'n podria fer cap. Però des del punt de vista d'uns i dels altres.
El director de la Vuelta va dir públicament que li recomanava a l'equip d'Israel, que ja s'ha canviat els mallots i ha tret la paraula Israel, no? Li recomanava que es retirés de la Volta a Espanya, no? Que ell no ho podia fer, però que li recomanava aquest equip. I els ciclistes, ens ho explicava en Benet Salelles, el jutjat, quan varen veure això de la prova que Figueres, que de cop, va ser el primer gest que va haver, no? En aquest sentit, de, quan varen arribar els corredors, es varen tancar l'autobús, no van sortir i varen demanar protecció policial, i això ha anat a més. Per tant, home, si tu ets la Volta a Espanya i si tu ets govern d'un país, hem de començar a prendre mesures, no? Els dictadors, és clar que hi ha una feinada aquí enorme, no? Però jo ho trobo coherent amb això. Potser tens raó. És a dir, comencem per les coses secundàries, no? No les importants. Potser tens raó.
No, perquè el primer que has dit tu és la manera de fer-ho. Mm-hmm. Les organitzacions i organismes internacionals són els que han de parar això.
Bueno.
Perquè bueno. No ho faran bueno, perquè estan bueno. A Eurovisió. Segons jo vaig entendre, cosa que no ho miro, però vaig entendre que quasi qui ho financia era Israel.
Mm-hmm. Sí,
que
sí.
Està quasi financiat. I què passa també aquí a Europa? El material de defensa, tot
tenim,
depèn quasi de...
Tenim organismes que clamen al cel que s'han de canviar. Per exemple, Nacions Unides. No pot ser que hi hagi un organisme, que hi hagi Estats Units, Rússia i no sé qui més, que tenen dret a veto. I aleshores hi ha una majoria que pren una decisió i un estat té dret a vetar la resolució. Per tant, no són Nacions Unides, és una altra cosa.
L'altra vegada em sembla que amb això de l'estat de Palestina van votar a favor 194 països.
Sí, sí.
194, em sembla que som 200 algo en el món.
Sí, però un que digui que no, doncs ja aquest està. Aquest ho pot... Això no pot ser. Si han d'haver unes nacions de forma global que actuïn a favor de la democràcia, doncs, bueno, tenen feina, eh? Però fixeu-vos que hi ha els cascos blaus, és a dir, aquelles forces d'intervenció de Nacions Unides que als anys 70, 80, sobretot a Àfrica, intervenien molt, creaven unes unitats militars i desembarcaven un país per mirar de tallar la... Ara pràcticament, em penso que les últimes han sigut al Líban, em penso que... I, bueno, l'estat d'Israel els ha bombardejat, els ha massacrat i no passa res, no? I no passa res.
És com bombardejar estats àrabs.
Ja.
A mi m'agradaria saber si tot això de la Volta no sé quina repercussió tindrà, perquè no ho sé, si això serà com altres coses que ha passat, com la Dana o coses d'aquestes que parlen un dia i l'endemà no hi són. A mi m'agradaria saber si la gent que ha sortit al carrer parant la Volta també ho poguessin fer amb partits importants de futbol, com per exemple es va jugar la Champions, o sigui, a mi m'agradaria saber...
I de bàsquet... El Maccabi de Tel Aviv, aquest...
A mi m'agradaria saber si la gent també es posaria al mig de la pista parant-ho tot, i llavors si la gent comença a fer aquestes coses, poder hi haurà algú que dirà, ostres, podem fer les coses, estem fent les coses malament, eh? Poder, no ho sé. perquè, clar, sortir gent per a la, per a la, la volta ciclista, jo vaig veure que era molt fàcil.
Molt clar, fàcil.
Era molt fàcil, molt fàcil, tenies molta gent, pares i ja està. Amb un camp de futbol, no ho sé, perquè si les coses estan més vistes, però a mi m'agradaria saber què. I a mi em sap greu que es fessin amb situacions esportives. O sigui, es va fer la volta, però a mi em sembla que les repercussions més fortes ha de ser que la gent surti al carrer, no? O sigui, aquí va sortir la gent l'11 de setembre al carrer, celebrant tot el que tenia que celebrar i tot, que està bastant bé. La gent també hauria de sortir una quantitat molt grossa a carrers importants a manifestar-se d'aquestes coses. I poder hi haurà algú que dius, ostres, poder fer les coses malament, no ho sé.
Clar, i s'ha de barrejar esport, política, cultura, política?
No.
És que jo crec que una cosa és la representació d'un país i l'altra és l'esport en si mateix. És a dir, si una persona, estem parlant d'una selecció nacional que, per tant, que representa aquell país, jo crec que els altres, és que no és que s'hagin de parar, és que ja no t'hauries de presentar-ho, jo no sé si va aquest, jo no hi vaig. Mm. Ni que sigui simbòlic. Ni
clar.
Que sigui simbòlic.
Clar.
Ara, és que la gent han de saltar el camp i han... Bueno, això... No ho acabo de veure clar, perquè...
De totes maneres, Toni, els incidents de la volta no han sigut violents, han sigut...
No ho he seguit, jo la volta no les
no ho han, no ho han estat, sobretot el dia de l'etapa de Bilbao, que dius... fantàstic, el poble basc és fantàstic, no? Van sortir al carrer i van mirar de parar aquí, per allà, no hi va haver incidents, potser alguna valla va saltar, però no hi va haver ferits, no hi va haver morts, no. Això ho ha fet el PP, que ha començat a fer veure que ha sigut un gran conflicte quan no ho ha estat. Hi ha un estat d'indignació a la ciutadania i això s'ha mostrat, i si no ho saben veure així, no pots dir, no, és que aquests d'esquerra són uns violents, vés a fangar, no? No és això. Han sigut en les zones on la ciutadania té els nivells de sensibilitat més alts, on ha sortit la gent. País Basc, Astúries, Galícia, Madrid, no? I a Figueres també, eh? A Figueres va haver un intent de tall allà a la zona de la dinamita, no? Per... L'Esteve és un bon noi. Mira-la.
La de Colau.
Mira-la. Si tens tota la raó, s'ha tallat els cabells. L'almirany.
Però què està passant amb la de Colau? Gaza, expliqueu una
home,
miqueta.
Jo crec que quan parles amb gent de Barcelona ho entens que passa alguna cosa amb l'Anna Colau.
Expliqueu-m'ho.
No. El que passa que no ens arriba aquí perquè, per sort, els pixapins venen el temps que venen, però vull dir, la gent de Barcelona... Home, ha generat una esquerra molt peculiar, no? Perquè no acaba de ser l'esquerra tradicional, una esquerra més vistosa, més de flors, no? I l'Ala Colau és això, aquesta nova esquerra que no sap si
Happy
és...
Happy Flower.
Sí, exacte, si és carn o peix, no?
A mi em sembla que ja estàvem fart, no?, a Barcelona, de l'Ala Colau.
Jo em penso que sí.
També hi ha coses que no eren normals i que...
Perquè s'està manifestant
està molt bé, i que desembarqui a... Però necessitarà alguna eina, eh? Jo que sóc armer de professió, crec que necessitarà alguna eina per...
Tu ja busques negoci.
No ho sé. Però amb una Zodiac i anant allò a pescar garotes a Cap de Creus no arribes gaire lluny, eh? No.
Se suposo que aniran fins a Gaza, no?
Sí, bueno, i allà els esperarà una merdeta de barca jueva,
no hi
els hi fotrà tres pepinos i ja està, es acabarà així.
No, però jo ara l'estic veient perquè surt per TV3 de l'Anna Colau. A mi em sembla que és una persona que necessita imatge tota l'estona, no?
Vull dir, per això, perquè es presentarà a les eleccions.
Ha sortit d'alcaldessa i ara necessita una altra imatge, no? No ho sé. Jo ja, ara que és activista o...
Bueno, de fet ja ho era, no? Abans de ser alcaldessa.
Hosti, sí, i es pot barrejar alcaldessa i ser activista?
Bueno... Ja ho vam veure quan va ser alcaldessa, no?
Bueno, no sé, jo...
On va quedar el seu activisme?
Quan era activista estava molt bé, perquè el que estava reivindicant en aquell moment era una cosa interessant, que després, quan ha sigut alcaldessa, ha fet el que ha pogut, no? Que és el tema de l'habitatge, no? Ha fet
sí, el però quan ella ha sortit de l'alcaldia, el tema de l'habitatge estava pitjor que quan hi va entrar. Ah.
Sí, 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 no, no, fer gaires coses.
Una...
No, sí, sí.
No, no, és que una no. cosa és...
I, bueno, també per...
Una cosa és la lluita contra que tirin la gent al carrer, que té dos mesos de retras de pagar l'hipoteca, que no pot pagar el lloguer perquè té algun problema a la seva vida. I va haver-hi molt després de la crisi del 2008, que molta gent va perdre el lloc de feina, va perdre i no podia... Una cosa és això, i una altra cosa és obrir la porta a l'ocupació. Això és una altra història, eh?
És la?
A l'ocupació.
Obrir la porta a
l'ocupació. Ah, els ocupes. O sigui, és una altra història, eh? Ja, ja. O sigui, una cosa és... que jo entenc al principi, quan va sortir la plataforma per als desahuciats per les hipoteques, per què? Perquè els bancs havien donat hipoteques bestials a gent que no sabies com s'ho pagaria, o sigui, gent que possiblement tenia unes nòmines normals i li deixaven 300.000 euros per comprar-se una casa o un pis, i tu dius, home, quan jo me'n recordo que era jove vaig anar a demanar una hipoteca i si no m'avalava el meu pare i no sé què, i et demanaven 50.000 papers...
Defenien la seva casa.
Exacte.
En aquell moment.
Sí. Llavors, això és una cosa, i l'altra cosa és obrir la porta a l'ocupació
però
il·legal.
Però la porta a l'ocupació, el responsable número 1 és el propi govern, que ha sigut incapaç de fer una normativa per intervenir quan passa això. I aleshores dir, no, escolti, jo tinc un contracte d'aquí, bueno, garanties. Ah, miri, no el podem fer fora aquest senyor perquè diu que té un contracte. No, vostè té un contracte, vingui aquí, a veure, per qui està assignat, que diu el registre de la propietat, que no sé què. Escolti, vostè fora, això és mentida. No cal anar...
Hi ha coses que només passen aquí.
Exacte.
Hi ha coses que només passen aquí.
Exacte, vull dir que aquí hi ha hagut una teatralització sobre les garanties, en aquest sentit, que ha fet possible... M'explicava l'Alfons Sánchez, el cap dels Mossos, amb el meu amic director de les Aigües de Banyoles, que hi va haver aquí a Vilafant una ocupació en la zona aquesta on hi ha el Lidl ara, molt a tocar Figueres. I el cap dels Mossos hi va allà, i la sorpresa de les sorpreses, el director d'Aigues de Banyoles ja està dins de l'edifici negociant amb els ocupes. I li diu, senyor alcalde, vol venir? Diu, si vostè torna a entrar aquí dins a negociar amb aquesta gent, jo agafo el meu cotxe directe, me'n vaig a Barcelona a la conselleria i dimiteixo de cap dels Mossos. Aquest senyor que vostè està parlant té una xarxa de llogar i d'ocupar com un negoci, no?
Per sí, tant... el pitjor del cas és que aquelles cases ocupades era terme municipal de Vilafant i no de Figueres.
No de Figueres, exacte.
A més, exacte. A més
no
a
era
més.
La seva competència. Fem una cosa, nosaltres ho hem de deixar aquí perquè se'ns acaba el temps, ja sona la sintonia de la tertúlia, dimecres que ve seguim amb vosaltres i demà amb els companys del dijous amb més tertúlia. Que passeu molt bon dia. Adéu-siau.
Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.